Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Molt bon dia, com cada diumenge és el moment de retrobar-nos per parlar-los de l'actualitat de la nostra diòcesi amb el programa Església d'Urgell. L'Àlex Alsina és el control tècnic, els parla Carme Bonet. El tema central d'avui és sobre les jornades interdiocesanes de responsables de catequesi que s'han celebrat a Barcelona. En parlarem amb el vicari de pastoral del nostre bisbat, mossèn Antoni Alvira. Parlarem també del Sant Pare Francesc, que ha atorgat el títol de basílica menor al Santuari de la Mare de Déu de Meritxell, al Principat d'Andorra. També parlarem de la Càtedra de Pensament Cristià, que s'ha celebrat recentment a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, sota el títol Una economia al servei de la persona. De la trobada que ha mantingut el nostre arquebisbe amb la comunitat llatinoamericana al Santuari de la Mare de Déu del Remei. De la trobada del voluntariat a la Llar Santana del Castell del Remei. Parlarem també de l'encontre que ha mantingut el nostre arquebisbe amb el nou delegat provincial de la Companyia de Jesús a Catalunya. Continuarem amb l'agenda i finalitzarem el programa amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric Vives.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Recentment s'han celebrat les 13es jornades interdiocesanes de catequesi a Barcelona, a les quals hi ha participat el vicari de pastoral del nostre bisbat d'Urgell, mossèn Antoni Alvira. Què tal? Molt bon dia, benvingut.
Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.
En què han consistit aquestes jornades? Quins han estat els principals temes que s'han tractat?
D'aquestes jornades que anomenem de responsables de catequesi, no perquè la resta de catequistes no siguin responsables, no, sinó en la imatge d'aquell que és coordinador de la catequesi, tenim aquestes jornades normalment que fem finals de juny, principis de juliol, segons com s'escaigui les dates, no? I diferenciar-les una mica de les jornades que fem de formació per a tots els catequistes, que fem normalment al mes de novembre. Aquestes jornades que hem tingut ara a Barcelona em sorprèn molt la figura del responsable de la catequesi, missioner, en aquesta imatge, però sobretot destacant aquest perfil que ha de tenir un coordinador de catequesi. Potser ens entenem així potser més bé, no? En aquesta imatge de responsable, d'animador i també d'acompanyant. S'han volgut subratllar aquestes tres dimensions, de coordinador de la catequesi, d'animador de la catequesi i d'acompanyant. Vam començar les jornades amb una ponència que va fer el doctor Salvador Pié sobre l'Evangeli Gaudium i l'anunci de l'Evangeli, com des de aquesta gran exhortació del Papa Francesc és per nosaltres doncs, també un gran estímul, no?, per anar a evangelitzar. Però les jornades sobretot es van subratllar en aquests aspectes, del coordinador, de l'animador i de l'acompanyant. I van ser molt, molt suggerents també les jornades, perquè vam estar coordinats amb un treball. No va ser potser l'esquema de les altres jornades, que normalment fèiem una conferència, una altra conferència, una altra conferència, no va ser jornades molt dinàmiques, que l'equip, un equip de jesuïtes, ens han portat una mica aquest tema de la formació i del treball també personal i d'equip, no? L'equip de jesuïtes d'educació.
Darrerament s'està insistint molt en el treball dels formadors de catequesi. També tenim una nova escola de formació, no? Una que fa 3 anys que funciona a Balaguer, coordinada i dirigida per vostè mateix. Què fa? Què és el que ha portat a plantejar-se, potser d'una manera diferent, no? La forma de formar en catequesi?
Jo crec que qualsevol realitat nova que tenim ens obliga sempre ja mantenir una formació permanent, però a la vegada també una formació nova, en aquest sentit d'estar atents a respondre a les necessitats del nostre temps. Aquesta formació, probablement, pels coordinadors de catequesi, és com una formació per acompanyar els grups de catequistes de cada parròquia que hi pugui haver. És aquesta figura que a vegades l'exerceix el mateix mossèn de la parròquia, o un mossèn potser pot pensar, dir, si jo tinc dos catequistes, però doncs, també, de certa manera, coordinem el treball, no? En la programació, no únicament, sinó també en l'acompanyament que fem els catequistes, no? A nivell personal, a nivell espiritual, aquest acompanyament que hem d'anar fent també els nostres catequistes. I dic això perquè, clar, els catequistes estaven en realitats molt noves, no? Tots els infants que ens venen de realitats familiars completament distintes de fa 10 anys enrere, situacions que, clar, que hem de saber també donar una resposta des de la catequesi. És en aquesta, com acompanyar, com fer-nos present també com a responsables de la catequesi amb aquestes catequistes, com orientar-les, tot el que implica una dinàmica de grup, tot el que implica l'acompanyament personal, bé, tot això és el que ha anat sorgint, No és perquè haguéssim tingut la resposta de tot, però sí per anar detectant alguns elements que no podem oblidar.
Potser fer-la més propera també als infants va sobretot adreçada.
Sí, clar, de fet les jornades no anaven tant de cara com el catequista d'estar amb els seus infants, sinó com aquest responsable acompanya a les catequistes de la seva pròpia parròquia. Però, evidentment, clar, tot això, l'acompanyament vol dir no únicament espiritual com o personal, com deia fa un moment, sinó també com saber estar atent a les problemàtiques que té aquell infant, com nosaltres podem acompanyar-lo, que hem de tenir present davant d'aquesta situació, davant d'aquesta altra. Tot això, evidentment, ser propers vol dir això, no, també? No únicament un llenguatge planer que hem d'utilitzar, evidentment, sinó sobretot també aquest aproximar-nos a la realitat dels infants que ens venen a la catequesi.
Quins són els principals aspectes que ha de tenir present el responsable de catequesi?
Això ja seria, ja gairebé el document final que estem a punt de
treure.
Que ara vam dir, després de tots els treballs de grup, treballs d'equip que es van anar fent durant les jornades, vam dir, ara estaria bé, doncs, de poder treure el final de tot. Ara després vam fer una darrera posada en comú de tots els treballs que s'han fet en aquests dos dies.
En què es van centrar, sobretot, aquests treballs?
Aquests treballs van ser molt, bueno, treballar des de, per exemple, des de una hipotètica, perquè després van dir que no era tan hipotètica, situació real d'un conflicte que va haver en un grup de catequistes, per dir alguna cosa. És a dir, bé, potser no hem tingut prou atenció envers aquesta catequista, envers aquesta altra, potser aquesta altra catequista no s'ha pogut destacar, no s'ha pogut donar-li corda amb aquesta catequista en aquest àmbit, quan ella se sent molt cridada a fer això, perquè l'equip de catequistes, evidentment, doncs, cadascú som diferents i cadascú tenim uns dons, no? Unes qualitats que el Senyor ens regala, i per tant també llavors el responsable de catequesi ha d'estar també pendent de com és cada catequista i com anar destacant i desvetllant també les possibilitats que cadascuna té, perquè és un enriquiment per al grup. Això és un aspecte important. És a dir, després mirar molt que la nostra vida sempre és un do, és un regal, i la nostra vocació de catequistes també és un regal, que això ho podem fer. I a vegades potser, sobretot, subratllar aquesta dimensió espiritual en la formació dels catequistes. A vegades ens preocupem molt per la qüestió d'estructura, de materials, dels espais de la catequesi, ja tenim la programació feta, que això és bàsic, això és important, no vull dir, s'ha de fer, evidentment. Però a vegades descuidem altres elements humans, altres elements que de vegades fan entrar en crisi un grup de persones o no tan crisi, no siguem tan extremistes, però potser sí que de vegades dius, ai, si haguéssim cuidat més això, potser no ens hauria sortit tant aquesta problemàtica que ara tenim com a grup.
És a dir, que el que es va tractar molt és això, no? La relació entre els grups de catequistes.
Exacte, sí, sí, perquè és això. I ballar molt en aquesta dimensió, aquest esperit de servei que de bé sempre són elements, no?, que hem d'anar destacant, i sempre la visió de grup, d'equip, que formem tots, que som església, que no és la nostra, una nostra dèria personal, individual, que jo faig el meu grup i tinc els meus nens a la catequesi. Els nens són de tots, són de l'església en aquest sentit. Va ser una formació molt concreta en aquest àmbit de coordinació, d'acompanyament, del que és responsable de la catequesi en els seus grups. De vegades dius, jo, algú pot pensar, però en la meva parròquia, que és un poble petit, si només hi ha una catequista o dos, bé, doncs també tinguem-ho present. També tinguem-ho present. O pot ser a nivell arxiprestal, també pot ser un enriquiment, no? Els bisbats que són molt rurals, doncs pot també aquesta figura responsable a nivell arxiprestal, no? Perquè dius, és que hi ha una catequista en aquesta parròquia i dos catequistes en aquella altra parròquia i tres en una altra. Doncs bé, potser de tant en tant coordinar la tasca, acompanyar els catequistes, això també pot ser molt interessant, fer-ho a nivell més ampli.
També durant aquestes jornades es va parlar d'un segon catecisme d'iniciació cristiana adreçat a infants i adolescents. Per què s'ha vist la necessitat de fer aquest segon catecisme?
Aquest segon catecisme correspon ja a un treball de continuació, diguem-ne, per situar-nos. Tenim el catecisme de l'Església Catòlica, que és el catecisme bàsic, on ho trobem tot. Però llavors cada zona, cada país, pot elaborar els seus propis catecismes, sempre en referència amb aquest catecisme universal de l'Església Catòlica, per entendre'ns. Aleshores, el Papa també ens convida, el Directori General per la Catequesi ens convida a que es vagin elaborant els catecismes que tècnicament se'n diuen catecismes locals. Vol dir que són catecismes que, tenen present la realitat on vivim, aquell missatge, de quina manera el podem fer més planer, més entenedor. Llavors, si recordem, ja fa pocs anys va sortir el primer catecisme de la infància, que Jesús és el Senyor, i ara tenim la continuació. No és un catecisme que fa fora Jesús el Senyor, no, és el segon catecisme, diguem-ne, primer és el Jesús el Senyor, i ara tenim aquest segon catecisme que s'anomenarà, perquè no el tenim traduït encara al català, Testimonis del Senyor. És el catecisme que ha elaborat la Conferència Episcopal Espanyola, Testigos del Senyor, amb la seva guia que l'acompanya, i ara nosaltres, doncs, s'està ja treballant en la seva traducció, per això dic, s'anomenarà segurament Testimonis del Senyor, que està adreçat, doncs, dels 10 als 14 anys, per tant, que va a la infància, principis d'adolescència, per entendre'ns. Seria la continuació d'aquest segon catecisme, que té una estructura molt, molt maca, que, diguem-ne, parteix molt del que és la vella pasqual, i segueix aquest itinerari. Jesús és la llum, Jesús és la paraula, Jesús és la veritat, Jesús és la vida i Jesús és el camí. És una estructura interna, aquest del catecisme, que parteix del catecisme de l'Església Catòlica, però adaptat, al màxim d'adaptació, a la realitat del nostre temps, dels nostres infants.
I quins són els aspectes que té més presents de cada país a l'hora de confeccionar-lo?
Bueno, cada país ha de veure la seva realitat, no? I la seva situació en la que viu. Diguem-ne, té molt present la situació real que té present a l'hora d'elaborar un catecisme, les persones que té, i també les edats. Perquè podríem parlar d'un catecisme nou, partint d'aquest catecisme de l'Església, però adreçat als adults, per exemple, no? Que encara no el tenim fet, aquest catecisme per adults, adaptat per als adults. Tenim el catecisme universal, per entendre'ns, però no tenim un catecisme que la Conferència Episcopal hagi fet ara darrerament per als adults, en aquest sentit, com a nou catecisme. Llavors, té present això, la situació avui present, I també, per exemple, té present la situació doncs, de l'edat. Llavors, tota la guia, per exemple, remarca molt, jo encara no l'he llegida, vull dir, l'he fullejada només perquè és molt recent encara, però remarca molt els aspectes d'aquestes edats, de 10 a 14 anys, no? Tota la situació de la psicologia evolutiva dels infants, de l'aspecte social, doncs, com es van socialitzar en aquestes edats, tot això, elements que ens porten les ciències humanes que ens ha d'ajudar a conèixer més bé a les persones amb qui estem realitzant la catequesi.
I per quan es preveu poder tenir la traducció al català?
No ho sé, això és una pregunta difícil que estan traduint, haurien de dir-ho, no? Nosaltres calculem entre la traducció i l'edició del catecisme i de la seva guia. Després cal pensar en els materials que hem d'elaborar, si hem d'elaborar uns materials per acompanyar el catecisme, com vam fer amb Jesús és el Senyor, que també vam fer-ho així, vam fer uns materials, uns subsidis catequètics, és els materials que ajuden a treballar el catecisme. Això també hauríem de fer amb aquest nou catecisme que ara tenim. Però calculem d'aquí un any, més o menys. Dèiem a les jornades que probablement d'aquí un any podríem tenir ja el nou catecisme traduït al català. Traduït al català.
Molt bé, doncs, mossèn Antoni Elvira, hem arribat al final de l'entrevista d'avui. Esperem, doncs, aviat retrobar-nos o més endavant per tornar a parlar més profundament d'aquest catecisme que ja s'haurà presentat a Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la invitació novament.
Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de parlar amb mossèn Antoni Elvira, continuem amb els altres temes que els hem dit. El bisbat d'Urgell ha comunicat amb alegria que el Sant Pare Francesc ha concedit a l'església del Santuari de la Mare de Déu de Meritxell el títol i la dignitat de Basílica Menor. Aquesta concessió respon a la petició efectuada fa uns mesos pel bisbat d'Urgell, d'acord amb les autoritats andorranes, i porta data del 13 de maig del 2014, quan s'esqueien exactament els 100 anys de la declaració pontifícia de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona principal de les Valls d'Andorra, en temps de Sant Pius X. Està previst que la celebració solemne de la concessió d'aquest títol de basílica que honora el Principat d'Andorra i el Bisbat d'Urgell tingui lloc durant les festes de Nostra Senyora de Meritxell el 8 de setembre pròxim. El títol de basílica menor és una distinció concedida pel Papa a aquelles esglésies més importants que, en atenció a la seva història i cultura, vida litúrgica i pastoral, són particularment significatives. L'onzena Càtedra de Pensament Cristià, que es va celebrar a finals de la passada setmana al Centre de Congressos de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, va fer una reflexió sobre la viabilitat d'un nou model econòmic que sigui just, equitatiu i transparent, un model al servei de les persones que permeti un desenvolupament integral dels pobles. L'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, que va participar en la inauguració de la càtedra, tot fent referència a la crisi econòmica actual, va dir que l'economia no ha tingut en compte la dignitat humana. En aquest sentit, tot fent referència a un document del Papa Benet XVI, Caritas in Veritate, i a noves aportacions que ha fet el Papa Francesc, va remarcar que cal una església que estigui alerta de les injustícies.
Estem veient també les noves aportacions del Papa Francesc, que són molt a nivell de gest, a nivell de crit també, a nivell de què ens adonem de la injustícia que hi ha al món i no hi passem de llarg. Ell demana que no, va fent que tot el món, no sé com s'ho deu fer els anglesos, no? Però els hi clava a tots els llocs unes paraules argentines que després la feina és dels traductors, no? Suposo que quan se la troben al davant. Balconear, que no balconeemos, que no ens mirem des del balcó com aquell que es mira els focs, no? I, ah, mira, mira que maco, no? Mira que fan ara, deien a la tele, no? Però tu multipliques, amb tu no va, és un problema d'un altre, és un problema dels aquí, dels d'allà, polítics, economistes, els que estan aquí, estan allà, els bisbes, però meu no.
Després dels parlaments inicials, el primer a intervenir va ser Antonio Argandoña, amb la conferència Una economia del bé comú és viable, en la qual va explicar que la crisi financera ha posat de manifest que una economia i una societat en les que no es tenen en compte les conseqüències de les accions de les persones, les institucions i els governs, sobretot a la comunitat, no pot funcionar de manera eficient i justa. Tot seguit també va intervenir Carlos Losada, que va parlar de la responsabilitat social de l'empresa, on som, cap a on anem. A la seva ponència, Losada va explicar com caldria, des del seu punt de vista, orientar l'acció social basant-se al pensament social cristià per aconseguir un comportament empresarial més responsable. Després de la pausa per dinar, la sessió va continuar amb la ponència de Francesc Torralba, de l'economia de l'ego a l'economia del do, en la que va posar èmfasi en que l'economia de l'ego, amb una visió utilitarista de la persona i, per tant, dels treballadors, provoca i porta al trencament de la societat a la llarga, perquè no està basada en res més que en el guany individual. El nostre arquebisbe d'Urgell va presidir fa una setmana l'Eucaristia, que cada primer diumenge de mes reuneix a la comunitat llatinoamericana, sobretot colombians, al Santuari de la Mare de Déu del Remei, del Castell del Remei, en aquest bonic santuari de la Mare de Déu. Va estar acompanyat per mossèn Uriel Álvarez, mossèn Carles Albert Ospina, mossèn Alfons Velázquez i mossèn David Codina. La llar Santana del Castell del Remei, regentada pels germans franciscans de la Creu Blanca, va acollir la passada setmana la trobada anual dels voluntaris i les famílies de les persones acollides a la llar. L'Eucaristia d'Acció de Gràcies va ser presidida per l'arquebisbe d'Urgell i concelebrada per mossèn Josep Maria Aresté i mossèn David Codina. Hi van participar la comunitat de germans de la Creu Blanca, encapçalada pel seu superior, José Miguel, acompanyat pels germans i postulants que s'hi formen, i hi va assistir una gran quantitat de fidels, famílies, treballadors i voluntaris provinents de tota la comarca, que presten generosament i desinteressadament els seus serveis a la llar. Les autoritats locals també s'hi van fer presents. L'arquebisbe d'Urgell i secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Enric Vives, ha tingut recentment un primer encontre a la Casa Provincial dels Jesuïtes a Barcelona amb el nou delegat provincial de la Companyia de Jesús a Catalunya, el pare Llorenç Puig. Van parlar de l'obra evangelitzadora que està realitzant actualment la Companyia de Jesús a les diòcesis amb seu a Catalunya i dels reptes de futur que pensen tenir presents a través de l'organització de plataformes apostòliques, territorials i locals. Tot seguit, la gent. El Casal Sant Martí de Campelles ofereix durant aquest mes de juliol un espai d'acolliment per a grups i persones en un ambient d'espiritualitat i cultura. Avui, 13 de juliol, visita pastoral a Peramola. Demà, 14 de juliol, reunió de l'arxiprestat de l'Alt Urgell. El proper dia 15 de març, visita dels escolapis joves d'arreu del món a la Seu d'Urgell. Així anirem finalitzant el programa Església d'Urgell d'avui abans, però podran escoltar, com ho fem sempre, la glossa dominical del nostre arquebisbe. Que passin un molt bon diumenge. Fins la setmana vinent.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts, valorem en aquests dies d'estiu la Santa Missa. No la deixem pel darrer lloc o mirem de viure-la poc, superficialment. Al revés, anem a missa. Tenim potser una mica més de temps, val la pena. Recollir una inspirada homilia del Papa Francesc en la proppassada festa del Corpus ens pot fer bé acollir la gran veritat que som un poble que adora Déu i camina amb ell. Amb tota l'Església sempre hem de lloar el Senyor pel do de l'Eucaristia, celebració completa de la fe en Crist i aliment del nostre camí. Cada diumenge és com una Pasqua setmanal i durant tot l'any podem viure l'acció de gràcies, la unió amb ell, qui ens ha dit que qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell, i l'adoració amb agraïment i humilitat. Amb tot,
La Santa Missa no esgota tota la celebració de l'acció de gràcies ni la seva presència real. Podem prolongar-la en processons, quan fem el dia de Corpus, perquè el Senyor es passegi, entri, visiti les nostres llars, carrers i viles i ens ompli de les seves benediccions. I el Sagrari el tenim sempre realment present, sempre donant vida al món, sempre a punt de la nostra visita i oració devota. Recordem les paraules que se li van dir a Marta al moment de la resurrecció de Llàtzer. El mestre és aquí i et crida. Per què hem d'estimar la missa i celebrar-la? Perquè tot està contingut en l'Eucaristia. Ens alimentem de l'amor sacrificat i redemptor que és Jesús fet a Eucaristia. Som portats a la unitat de la fe i de la comunió eclesial per Jesús a Eucaristia. Adorem Jesús a Eucaristia i caminem amb ell, fet sagrament per a la ruta de la vida, i ens omplim de forces per imitar-lo en l'amor servicial i sacrificat. Aquests aspectes són inseparables de l'Eucaristia i donen fesomia a tota la vida del poble cristià. Un poble que, sintetitzant, celebra la fe, adora Déu i camina amb ell sense quedar-se mai quiet, anant endavant en fe i amor. Avui us demano que us fixeu en dos aspectes que ens poden ajudar espiritualment. Primer, que som un poble unit per la fe que adora Déu. Nosaltres adorem Déu en esperit i en veritat. Adorem Déu que és amor i que en Jesucrist s'ha donat a si mateix per nosaltres, s'ha ofert a la creu per expiar els nostres pecats i per la potència d'aquest amor ha ressuscitat de la mort i viu en la seva església. Nosaltres no tenim un altre Déu fora d'aquest. Quan l'adoració del Senyor se substitueix per l'adoració dels diners o de la violència o del poder, s'obre el camí al pecat, a l'interès personal i a l'abús de tota mena. Quan Déu no és l'únic Senyor, hom es torna adorador de qualsevol cosa, dels ídols i del mal. Jesús vol que preguem al Pare Nostre, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. I de fet els cristians no volem adorar res ni ningú en aquest món que no sigui Jesucrist. Bellament ho canta aquella cançó, no fixeu els ulls en ningú més que en ell. I en segon lloc, un altre aspecte en el que voldria que us fixéssiu, que som un poble que camina amb Crist i rere d'ell, intentant posar en pràctica el seu manament nou que va donar als deixebles en el darrer sopar. Jesús ens deia, estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat. El poble que adora Déu en l'Eucaristia és el poble que camina en la caritat. Adorar Déu en l'Eucaristia ha de significar caminar amb Déu en la caritat fraterna. Estem, doncs, cridats a donar testimoni de solidaritat concreta amb els germans que ens necessiten, amb els més mancats de justícia, d'esperança, de tendresa. La tendresa eucarística de Jesús està feta d'amor delicat i pur i ens atreu vers el nostre proïsme per estimar-lo de manera semblant. Si adorem Crist i caminem rere d'ell i amb ell, la nostra església diocesana i cadascun de nosaltres creixerem en la fe i en la caritat, en l'alegria d'evangelitzar. L'Eucaristia, celebrada i adorada, és i ha de ser la font de la nostra vida cristiana. Que tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Adéu-siau.